7 minuts que passen de les 2 de la tarda. Nosaltres obrim aquí la nostra tertúlia diària que ens portarà fins a 2:15 de la tarda. Saludem els nostres convidats aquí a l'estudi, el Josep Maria Cucalón. Com estàs?
Hola, bona tarda.
Estàs bé o què?
Sí, sí, perfecte.
T'has mullat avui, no?
No.
I via telèfon, el Gabriel Ubach. Gabriel, què tal? Com estàs?
Hola, Cuca. Hola a tots. Com estem?
Hola, Gabi.
Quina
què tal?
Manera tan meravellosa.
Sí, sí, és que som amics, saps?
Per aquí, per allà, sí. No sé què, no sé quan. Escolteu-me...
Som molt amics, molt amics.
Eh?
Sí. Som molt amics.
Home, ja ens coneixem des de fa uns anys, eh?
Sí, tots plegats.
Tu tenies una mica més de pèl i jo estava més prim.
Bueno, jo he perdut el pèl i m'he engreixat, eh? Fes les dues coses, eh?
Sí, per aquest camí anem tots, eh? Escolta'm, jo volia començar... No és un tema de l'actualitat, no és un tema que avui doncs, estigui al carrer, però... Bueno, al carrer sí que està, segur. Però no forma part de l'actualitat dels mitjans de comunicació, però ahir, d'alguna manera, bueno, aquesta casa feia una mena com de reportatge o de repercussió de l'estudi aquell que havia tingut tantíssima incidència en l'opinió pública del govern respecte als preus dels habitatges, recordem, del 2017. És un estudi del 2017, no del 2018. I ahir el raonador del ciutadà ja s'encarregava de dir, escolti'm, és que quan comença realment aquestes pujades tan salvatges és a finals del 2017 i s'incrementen al 2018 d'una manera brutal. El raonador parlava de centenars de famílies que estan afectades per aquest cas i agafava com a referència el fet de que ell allà pues, té un centenar de queixes sobre això, cada dia rep dues, tres queixes i si apliquem una mica les matemàtiques, diu, home, no m'estranyaria que fossin centenars de persones la que estan patint aquesta situació d'augments desproporcionats del lloguer.
Sí, hi ha un tant per cent molt elevat de persones que pateixen aquest augment del lloguer. Però jo voldria anar al fons de la qüestió, no? Jo voldria dir que tot això no és conseqüència, com ens volen fer creure, del 2017 al 2018. Jo penso que tot això és una conseqüència normal de que s'ha controlat el preu del lloguer a través de l'augment IPC 0 durant uns quants anys que ha durat la crisi financera i, evidentment, nòmines augments 0 perquè també pel mateix IPC no s'ha pujat. Llavors, quan això s'ha obert, els que han pogut, que se'ls ha caducat els contractes de lloguer, lícitament, penso jo, els propietaris dels immobles doncs, han pujat el que els hi ha semblat, perquè vist que van lligant molt la carestia de la vida amb tal com van les finances, ja no diré del país, sinó a nivell mundial, doncs, bueno, ells han cregut que havien d'augmentar així i així ho han fet. Clar, el contrast és de que les nòmines doncs, no han augmentat així. O sigui, les nòmines segueixen mantenint-se a ratlla amb l'IPC i, per tant, aquí s'ha produït un desequilibri important. Per tant, jo el que penso que s'hauria de fer és de legislar de que això no pogués arribar a ser, de que legislar perquè els lloguers que hi ha al carrer, doncs, sense posar intervenció del govern de posar preus, anessin molt lligades a l'IPC. Un senyor que signa un contracte, doncs els seus augments ja van lligats a l'IPC. Però quan s'acaba aquest contracte es deslliure. I per tant això tindria d'estar legislat de tal forma de que no es pogués fer un disbarat com el que s'ha fet. Dit això, hi ha informacions que ens han arribat, que ens han dit que aquest estudi dels 500 euros... és de l'any 2017, de 600 i escaig d'euros, ja diré 600, però l'escaig, dels 600 euros, jo voldria saber quantes famílies l'any 2017 pagaven 600 euros de lloguer, perquè em sembla que era la minoria, no com ens volen fer creure, eh? Perquè jo, 700 i 800... Jo diria que el preu del lloguer no va pels euros que es paguen, sinó pel preu del metre quadrat que estàs pagant. Perquè no és el mateix un pis de 600 euros de 3 o 4 habitacions que un pis de 600 euros d'una habitació.
Però és que jo crec que en aquest estudi potser... No sé si estic ficant la pota, perquè el millor s'ha fet, però... faltaria detallar exactament com i de quina manera i en relació a quins pisos s'està parlant. Digues, Gavi.
Jo penso que sou molt benèvols, eh? Jo el que penso aquí, en primer lloc, un aspirant a cap de govern com és el senyor Espot, el que no es pot permetre és fer les polítiques especulatives que està fent.
Totalment d'acord, Gavi.
Quan dic polítiques especulatives, donaré un exemple molt clar. El senyor Espot està dient, no vull que ningú se'n vagi a dormir sense sopar. I quan un aixeca el dit i diu, que jo no he sopat, diu, doncs no te'n vagis a dormir. Això és el que està fent el senyor Espot. I això és el que no es pot permetre. Vull dir, la gravetat de la situació per a algunes famílies és de tal magnitud que jo penso que frivolitzar o voler donar aquest informe de la manera que s'ha donat, per mi és vergonyós. I això se'ls hauria de caure la cara de vergonya a més d'un. I que, a més, quan hi hagi una resposta popular com la que hi ha hagut, i llavors canviar completament de discurs i dir, bueno, sí, és que tampoc estem d'acord nosaltres amb l'informe que nosaltres mateixos hem encarregat, hem pagat i que, d'alguna manera, hem beatificat perquè l'hem anunciat. A veure, qui el va anunciar, aquest famós informe? Això no va vindre de la lluna. Aquí hi va haver una reunió on el senyor Espot va sortir, va treure la llum aquest famós informe. I aquest informe qui l'havia encomanat? No l'havia encomanat aquesta famosa taula que segons tothom ens ha de donar aquí les solucions de tot? Jo ja vaig dir des d'un principi que primer l'Àgia ha negat l'increment dels pisos des del primer moment. I segon, que el ministre Espot i el Ministeri d'Interior no té cap intenció de resoldre el problema.
Però fixa't tu, perdona aquesta puntualització. Has dit tu, l'Àgia ha negat reiteradament l'augment de pisos d'una manera desmesurada. Vale, sí, estic d'acord, és cert. Oficialment s'ha dit això, però clar, en el moment que nosaltres ahir fèiem aquest reportatge als companys de la redacció, van trucar a unes quantes immobiliàries, eh?
Sí.
No a una, no, a unes quantes immobiliàries, i els hi va dir, escolti'm, vostès estan d'acord amb el que diu aquest informe? I el no va ser rotund. Van dir, no, en absolut, això no és veritat.
Però raó de
més. És a dir, parlaven, fixa't tu que nosaltres vam fer una mitja dels preus que ens donaven, i parlaven que el preu més assequible que es podia trobar per un pis d'entre dues, tres habitacions, puntualitzant que en molts casos sense ascensor o sense plaça de pàrquing, eren en zones concretes de Sant Julià, zones molt altes, a partir de 750 euros.
Però aquí va més enllà, perquè quan tu parles estadísticament, si hi ha dos pollastres i jo me'n menjo dos i tu no te'n menges cap, estadísticament resulta que ens han menjat un cadut, però tu et fots de gana, eh? Perquè els dos me'ls he fotut jo. I això és el que està passant. Vull dir, l'estadística la pots fer anar com tu et convingui. I això és el que em preocupa a mi. Ara, la setmana que ve, o l'altra, sortirà a la llum també el cost de la vida d'Andorra. El famós informe que nosaltres portem com a 10 anys reclamant a govern que fes un estudi real del cost de la vida aquí a Andorra. Jo ja us beatifino que tal com ha sortit aquest informe de l'habitatge, segur que sortirà molt més econòmic viure a Andorra que no viure a Etiòpia. Perquè si seguim el mateix patró... És que, a veure, això és prendre el pèl a la gent. I això és el que no es pot permetre avui en dia una persona que es presentarà d'aquí 3 o 4 mesos com a candidat en unes eleccions a cap de govern d'Andorra. Si ja comencem enganyant a la gent d'aquesta manera, què passarà?
Sí, jo estic d'acord amb això, Gavi, perquè a mi el que em sap més greu de tota aquesta història, a part de la realitat que és el preu del lloguer i el preu de la vivenda, també de compra. A mi el que em sap més greu de tot això és que el candidat per DEA a cap de govern, el senyor Xavier Espot, doncs surti dient que se n'ha fet un gramassa i que s'ha magnificat doncs aquesta informació i que s'ha fet un disbarat. Això a mi em sap greu perquè... Té molts números, aquest senyor, no vull dir que ja hagi guanyat, no? Però té molts números, sent del partit que és, de guanyar, i aquest ha de ser el nostre cap de govern de tots, ens agradi o no, ha de ser ell. si guanyen les eleccions, i per tant que ja, si abans de ser cap de govern ja pensem que el candidat opine aquestes coses i fa aquestes coses, malament anem i malament surrar a la seva bandera.
Jo no sé si els sindicats, Gabriel, un altre aspecte del tema aquest de l'habitatge, ho denunciava, ho posava en coneixement de tothom, algo que em sembla que tots ja sabíem, eren els abusos als quals estan sotmesos els temporers. Una immobiliària del país em deia, escolti'm, és que jo conec casos, molts casos, jo és que no troben pisos per menys de 1.200 euros una habitació. I a més se'ls demanen no només el dipòsit, sinó en molts casos se li demanen els 4 mesos per avançat. Això és una pasta impressionant.
I a més... però això no solament els temporers, i perdona que et rectifiqui, però això a tothom, Tu avui en dia vas a llogar un pis, hi ha un mes per la immobiliària, 2 mesos de dipòsit i el mes en curs. Són 4 mesos. Això qualsevol treballador, no cal que sigui temporer, que vulgui i començar la seva carrera dins Andorra, que vulgui treballar dins Andorra, ja d'entrada, això li representa quasi 3.000 i pico euros només, sense haver començat a treballar. Perquè quan arriben aquí, l'oficina d'immigració, abans de portar-los enlloc, el primer que els diuen és, bueno, vostè on viu? Vostè ha de tenir un lloc on viure. I quan mires una mica aquesta gent que ve de fora, que s'ha de dirigir sí o sí a les immobiliàries, evidentment, pues et trobes en aquest cas. Però no solament els temporers, A mi em preocupen els temporers, evidentment, però també em preocupen totes les famílies que porten molts anys aquí a Andorra i que ara ja no poden sobreviure, perquè s'han d'ajuntar inclús 2 famílies per poder pagar el lloguer. Això és una animalada. I els polítics que tenim avui en dia al Consell General se'ls hauria de caure la cara de vergonya de permetre aquestes coses. I ho dic així de clar. Ja està bé que això el vagi així. I nosaltres fa molts anys que estem reclamant o posem salaris o baixem lloguers. I ara estem arribant al punt que no n'hi haurà prou a pujar salaris, sinó que s'haurà de pujar salaris i baixar lloguers al mateix moment. Perquè el diferencial dels salaris amb el preu del lloguer i amb el preu de la vida aquí a Andorra serà tan brutal, si realment són números reals, serà tan brutal... que és que quedarem tots acollonits.
Cal recordar de que el salari mig d'aquest país és inferior avui que l'any 2008-2009. Tant, amb això ha passat 10 anys, i aproximadament. I clar, dir que la vida a Andorra és millor i que els lloguers i els salaris són estupendos, això és mentir, i les mentides, per més que es repeteixin i es diguin i es divulguin, doncs segueixen sent mentides, Que la gent que té opinió se n'adona,
Però, Cuca, més enllà, jo crec que el que hem de treballar és per trobar solucions realment perquè l'empresari, el que tingui una empresa, pugui pagar els salaris i, a més, els treballadors puguin viure dignament d'aquest salari.
Evidentment.
Però ara, aquesta herència que ens deixa el govern dels millors, el govern de DEA, el govern de l'Antoni Martí, ens deixa aquesta herència que durant 10 anys s'ha limitat a el que era limitar tot el que eren els augments de salaris i tot el que eren els augments de lo que és el cost del preu de l'habitatge, però la vida continua igual. I avui en dia no val el mateix el que valia un cafè fa 15 anys o el que val avui en dia, i més des de l'entrada de l'euro, que també va fer molt mal. Si sumes tot el que hi ha hagut, avui en dia els salaris han perdut un poder adquisitiu brutal. I parlem de salaris, però també podem parlar de pensions. Un pensionista avui en dia que estigui cobrant 600-700 euros, i ja parlo de pensions d'alta gamma, no? Com vols que pugui arribar a final de mes si ha de pagar 1.000 euros de pis? Perquè, clar, moltes vegades parlem del preu de l'habitatge, però el preu de l'habitatge va associat també amb una calefacció, amb una llum, amb un aigua... Vull dir, hi ha tota una sèrie de gastos...
Això encara és pitjor, Gavi. Jo sóc pensionista... Jo sóc pensionista i te puc explicar una de, que em sembla a mi un disbarat. Sense que hi hagi hagut una llei feta expressament per això, els pensionistes que cobren més, encara que només sigui aquest mes un euro més, de 2 vegades el sou mínim interprofessional, l'augment de la pensió ha sigut 0%. No hi ha hagut... Amb la qual cosa, què s'està fent? S'està devaluant doncs el poder adquisitiu d'aquella pensió. Llavors, jo si et diuen 2 vegades el sou mínim interprofessional, doncs no arriba a ser 2.150 euros, por ahí.
Sí.
I, per tant, si amb 2.150 euros una persona que ja no pot treballar perquè ja no té l'edat per treballar i ha de viure ell i la seva família amb aquest sou, ja sé que n'hi ha de... que encara cobren menys, i aquests encara pitjor del que estic dient.
Que 2.100 euros és una gran pensió. No crec que hi hagi
molts. Però jo vull recordar que el que cobra aquesta pensió...
És més que molts treballadors que estan cobrant actualment.
Sí, però hi ha persones, com per exemple jo, que hem cotitzat a la classe C durant 25 anys, i en lloc de pagar el 5%, han pagat el 10% o el 10,5%, així et faràs una bona pensió. I quan arribes a tindre la bona pensió, el que fan és ara castigar-te i dir, com cobres molt de reprenent als altres, doncs ara no t'apugem. Perquè, clar, això és molt diferent al senyor que ha pagat el 5% igual i que per la seva sort ha tingut una gran nòmina. Però els treballadors que han tingut una nòmina mitja i han pagat, perquè han cregut amb el sistema, el 10,5%, i ara ens retenen la pensió, doncs li tinc de donar gràcies al govern d'hagi fet aquest any, que això s'ha fet aquest any, que a la classe normal, els pensionistes que cobren menys de dos vegades el sou mínim interprofessional, que no és el sou mig, els que cobren menys els hi han pujat el 2,6, que em sembla que ha sigut a l'IPC d'aquest any, i els que cobren més, doncs, per res, i amb la qual cosa, poder adquisitiu retallat. I amb la qual cosa, això no t'ho van dir 25 anys abans d'apuntar-te, de dir, mira, és que vostè corre el risc que això passi així. Et van prometre de que això no seria així, que el garant era el govern. Doncs el govern és el primer que ens ha fotut la patada al cul. I ho dic així de clar perquè és així de llestimós.
Jo comparteixo totalment el que acabes de dir, però més enllà, tenim un problema amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social que ningú vol tocar. Però, bueno, tenim un problema que no és irresoluble.
Bueno, és que és fàcil. Saps per què hi ha el problema a la Caixa Andorra de Seguretat Social? Doncs jo t'ho diré. Mira, tu agafes la mitja europea, ja no diré Espanya, França o els països del nord o el sud, la mitja, i et diràs que els treballadors paguen al voltant del 7,5%, 8%.
Sí.
Dintre d'aquest pagament que fan els treballadors, hi ha inclòs un 0,7% pel subsidi d'atur.
Sí, sí.
Vale. A Andorra, els treballadors, en lloc de pagar el 7,5%, paguem el 6,5%, un punt per sota. Però, clar, el que no es parla és que la classe empresarial andorrana pague un 16% i la classe empresarial espanyola pague un 24%. I llavors, clar, aquí és on hi ha. Ara augmentem el 8% més als empresaris, que això és un pal molt gros, i després posem la sanitat, que en la seguretat social, tant francesa com espanyola, no hi va ni una pesseta de la cotització, o un euro de la cotització a la Caixa Malaltia, Sanitat, a la Caixa Sanitat, no hi va ni un euro, i en canvi de l'andorrana ens treuen més o menys la meitat de la cotització per la Caixa de Sanitat. Doncs que la sanitat la pagui l'Estat via pressupostos generals de l'Estat, perquè en aquest país ara ja paguem impostos, i que tota la cotització que es pague sigui per la vellesa. I veuràs com, però, si traiem aquest 8 o 10% que paguem per Caixa Sanitat i la posem a vellesa, s'han acabat els problemes.
Cuca, ja més enllà, tenim les parapúbliques, STA o FEDA, que estem mirant de fer un edifici clou que al final no es fa, que llancem 3 milions i mig d'euros a la basura i ves l'infotent, pues, escolta, de moment el que es pot fer és que aquestes parapúbliques aportin una part a dins de la Caixa Andorrana de Seguretat Social i el govern, també via pressupostos, com tu dius, aporti una altra part. Si només traguéssim un 1,5% o un 2% de cada parapública que portés a la Caixa Andorrana de Seguretat Social i augmentéssim un 1,5% o un 2% a lo que és als empresaris i un 1% als treballadors, amb tot això ja faria el volum que tu estàs dient.
Perdona, en aquesta proposta que fas,
clar,
els teus companys sindicalistes d'aquestes empreses parapúbliques estan d'acord?
Clar.
Estan d'acord o no? Tu has parlat amb ells d'això? De dir, aquesta proposta la elevem amb el consentiment vostre o no?
estic segur que estaríem tots d'acord.
Però no ho sabeu encara.
No, però és que això s'aguantaria, perquè, escolta, no estem dient que la quantitat dels diners que hi ha avui en dia de CTA o de FEDA vagin allà, no? Jo estic dient una part, una petita part d'aquests famosos diners. Per exemple, estàvem disposats a gastar-nos 44 milions d'euros amb el cloud. Bueno, doncs, en vez d'invertir 44 milions d'euros amb el cloud, doncs que cada any invertim X diners amb la CAS. I qui diu FEDA, STA i d'altres parapúbliques que poden aportar...
Jo, per mi, el que és una vergonya és agafar cèntims d'aquestes parapúbliques per arreglar els pressupostos generals de l'Estat i poder dir que el dèficit ha sigut zero o proper al zero i de mentre tinguem aquesta carestia amb les pensions. O sigui, aquests diners que s'agafen es tindrien de posar no per arreglar els pressupostos i fer retot de el que fan, no ho sé... Sí, no, es tindrien d'agafar per solventar el problema que tenim sobre la taula de pensions molt baixes respecte al cost de la vida que tenim aquí.
Això CUC ens permetria, com a mínim, de parar el cop i llavors, poc a poc, a 10 o 15 anys vista, ens aniríem adequant una mica a el que és els pressupostos que necessitem, els ingressos que necessitem per mantenir la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Si no fem res, què passarà? Que d'aquí 12, 13, 15 anys, com a molt, ens trobarem ja que no podrem pagar.
Bloquejat.
I el problema serà gravíssim. I la culpa de qui serà? Del qui escombra, segur. Dels tots els polítics que han passat per la Casa Gran, no serà.
Sí, sí. El que és llestimable, que entre el platet del cost dels pisos, el platet del cost de la vida i el platet de les pensions, estiguem on estem i no es facin polítiques atrevides, però... per arribar a un puesto de crear una estabilitat pels propers 20 o 30 anys. Això, amb això no es fa cap mesura de res. Es van posant pegats per veure si això salve allò i anar a veure per no enfrontar-se a el que s'ha d'enfrontar. És a dir, l'esperança de vida cada vegada és més llarga i, per tant, o fan fons crematoris per anar matant a la gent i posar-los a dintre quan arribin a certa edat, o això s'anirà a tot en orris perquè, clar, la gent cada vegada viu més anys i si està fet perquè et morissis entre els 70 i els 75 anys, ara quan arribes als 85 ja has sobrepassat, bueno... l'esperança de vida.
Però jo crec que al final ens faran una proposta.
Els fons crematoris?
El govern... No, els fons crematoris. Ens diran, mira, vosaltres podreu jubilar als 80 anys. I als 81 firmareu un paper que us heu de morir.
Clar.
I llavors segur que aquí no hi ha cap dèficit.
S'arregla.
Però només uns quants, això, no tots,
Ai, Déu meu. Josep Maria Cucalón, Gabriel Ubà, gràcies, guapetones.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer compartir amb vosaltres aquest temps. No sé si hem aportat alguna llum a les problemàtiques del país.
Una abraçada.
Vinga, igualment.
Adéu, Gavi. Adéu. Però com a mínim ho hem intentat. Josep Maria, gràcies.
Gràcies.
I a vostès també. Adéu. Nosaltres, aquest programa i aquesta tertúlia torna demà. I, el dilluns ja amb la veu de la conductora habitual, la nostra companya Montse Garro.